Txell Bonet, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Txell, avui et faig entrar una mica més tard, perquè és que tenim l'actualitat que està moguda la cosa. Però bueno, sembla que Pedro Sánchez en respectarà i no sortirà fins d'aquí una estona.
Molt bé, deixem fer.
A veure, deixem fer.
Jo em pensava que el tindríem de taloner, farem de taloner
farem
nosaltres.
Farem de taloner, sí. Avui fora del ramat amb la Txell Bonet, amb un convidat que m'ha d'explicar bàsicament per què està fora del ramat, per què està fora del circuit.
Jo crec que del circuit no, però del nostre circuit potser sí. Ell és l'artista plàstic Santi Moix, barceloní, però que de molt jove va anar a viure a Nova York i és allà on desenvolupa la seva carrera i on realment triomfa, perquè jo crec que els oients potser sí que els hi sonarà el nom de Santi Moix, però potser no tant com artistes que tenim aquí a casa nostra, i en canvi, a l'escena de Nova York, és una persona reconeguda, jo m'atreveixo a dir que allà ha triomfat com artista, ha tingut encàrrecs a tot el món, perquè també ha fet molta feina al Japó, però és un rar avis del nostre panorama, i aprofitar que és a Barcelona, que hi ve molt de tant en tant, crec que era una oportunitat perquè la gent d'aquí també el conegui més.
Com us vau conèixer vosaltres?
Doncs mira, jo el seu nom, ja et dic, el tenia situat, perquè sempre sentia parlar d'un pintor que era molt bo, però que feia la vida a Nova York. Però sembla mentida, Roger. Nosaltres que vam entrevistar en Berni Puig i que semblava que haguéssim descobert la sopa d'all perquè va pintar per dins l'església de Penelles i ho veníem com la primera església de Catalunya.
Era una exclusiva falsa.
Per un pintor contemporani. I sí que és cert que el que va fer ell amb aquella història d'aquell grafiti, aquella cosa que m'atreviria a dir que tenia un punt de cubista i tot plegat, doncs era innovador, però és que en Santi Moix, el 2015, ja va començar a pintar l'església de Sant Víctor de Saurí, que és un llogarret molt petit que està de Pen de Sort, està al Pallars Sobirà, amb unes pintures que si els oients, o tu mateix, Roger, feu un Google i poseu Santi Moix, amics, Saurí, flipareu i entendràs, doncs, perquè, com a mínim, només per això, perquè l'hem portat aquí al programa.
Santi Moix, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Acabo de posar això que ha fet la Txell, Església de Saurí, amb el Santi Moix, i realment és espectacular això que explica la Txell, eh? Entenc que... Explica, digues.
No, és un poble on tu hi anaves de petit, no?
Sí, és un poble on anem de petit, des de que no feia quasi 50 anys que hi vaig. I fa uns anys, cap al 2015, no, el 2012, o així, em van demanar si jo voldria pintar l'església. I evidentment, vaig dir que no, perquè això era una responsabilitat brutal. I coneixent la gent del poble, com són la gent de la vall, doncs, dir això, diu, que ho faci a l'escola, de sort, els nanos i tal. Diu, no, que anem en sèrio, tot això. Llavors, al cap d'uns anys, doncs, ho vaig posar al meu cervell, ho vaig tindre a l'storage, com dic, i vaig començar a donar-li voltes fins que vaig dir que ho feia amb condicions de que es portés d'una manera molt professional, molt sèria, i que fos un projecte que es defensés en tots els sentits, no?
I és un projecte que ara tu t'agradaria fer-lo més gran.
Sí, llavors això ho hem lograt fer amb el bisbat, hem mantingut una relació extraordinària amb el bisbat, i llavors ara jo sempre ho vaig dir que no volia que fos ni la primera ni l'última de fer, sinó que es podria lograr fer tot un seguit d'esglésies, que les que tinguessin 9 o 10 ja fèiem una ruta de la ruta de l'església d'art contemporani de lo més rigorós possible, i que podia ser un turisme de sostenible perfectament que el que tenim, no?
I volies que fossin pintors contemporanis, no totes tu, gent de renom.
No, cap ni una. D'altres sí que de nom de gent important, i que donguessin i que ens situessin a un planell internacional i mundial de que Catalunya tornen a fer allò que es feia al segle XI o XII, i de tornar a obrir les esglésies, i que el bisbat i l'església torna a fer aquell rol que tenia en el seu moment i que ha perdut.
Que de fet les ha omplert de llum i de color, perquè eren esglésies fosques, no? Bueno, has fet allà un festival, una orgia.
Sí. No, perquè he crescut, amb la meva família sempre han sigut uns bojos de les esglésies del romànic. Llavors la meva idea de les esglésies de petit, d'anar a veure moltes amb els meus pares, era de petit, totes fosques i de taques humides, i eren com tristes, no? I llavors vaig pensar que jo volia fer amb aquest dintre de l'església parlar sobre la naturalesa, i que l'església fes de radar que expliqués per dintre on està ubicada, i la força i la gent i el paisatge d'on està ubicada.
Posar la natura dins una mica.
Quants anys has viscut als Estats Units, Santi?
Jo porto vivint ara 31 anys, crec, sí.
Estàs començant a parlar en català amb accent americà, fins i tot, eh?
Ah, sí?
No, una mica, no, Txell?
Jo crec que ho ha fet sempre, sí.
Sí?
Ah, doncs però... no m'ho diuen mai. Mira, sí.
En Santi té una cosa molt curiosa, i és que marxa a Nova York per passar-hi un mes, màxim un mes i mig, havia venut un quadre i amb aquells diners diu, mira, aprofito per anar a aquesta ciutat que m'atrau.
L'any 86, no, això?
Sí, senyor.
I és el 17 d'octubre, que és el dia que per la ràdio se sent allò de a la ville de Barcelona.
I... Sí, jo vaig marxar i vaig dir que es posa content la gent que marxi. Vaig de la gent sortint saltant.
I t'hi vas quedar.
I a mi quedar. No vaig trobar mai el motiu per què tenia que tornar aquí.
I és una ciutat que va canviar completament, perquè tu marxes de la Barcelona abans dels Jocs Olímpics.
Exacte.
I
Nova York, eh? Vull dir que és una ciutat difícil, no?
Home, és la Nova York que més m'agrada i que és la que em va seduir per quedar-m'hi, que era aquesta Nova York en conflictes, que tenies que anar molt en compte on trepitjaves.
Per què?
Perquè et donava molta vitalitat i et donava molta ganes de tornar a l'estudi i treballar.
I per un artista tot per fer, no? Suposo.
Bueno, sempre ha estat tot per fer, encara que visquim ara, però el primer que em vaig plantejar va ser o de què faig i què parlo aquí, no? I vaig dir, parlo de lo que és la família per part del meu pare del Camp de Tarragona, de la Conca Barberà, d'anar al tros, la vinya, el tomàquet i això, que sempre m'agrada molt, o intento espavilar-me i m'empollo les revistes i el que pinten aquí. I vaig decidir parlar, doncs, evidentment, del tomàquet. I això és el que segueixo fent avui en dia.
Una Nova York que et va atraure per una certa bohèmia. No sé si a Warhol potser ja estava mort o no.
No,
o Basquiat. No sé si els vas conèixer, però...
El Basquiat sí, perquè el tenia al costat del meu estudi al Bowery i ell estava a John Street i ens vèiem. A vegades, sí, sí.
Però aquesta Nova York, tu tenies la teva galeria petita al Soho, tots els galeristes et coneixien, els altres artistes també, ha desaparegut una miqueta també?
No existeix. Aquesta Nova York a mi em va permetre venir sense un duro i poder menjar i sopar per les inauguracions amb quatre formatges i crackers, i això ja s'ha acabat.
Diu que no té accent, Diu que no té accent. Dius que s'ha acabat perquè ara necessites molts calés per poder fer un viatge així,
sí,
no?
Sí, això és molt trist. Això és un drama que, en el món de l'art, això és una cosa que s'ha de tindre molt present. Perquè tot el que és el real estate està fent canviant les coses d'una manera molt brutal. I ho canvia, i ho parlàvem abans, amb un concepte de que no, el marge d'error és mínim, no pots equivocar-te. Ens estan educant, o almenys a les generacions més joves, s'està educant que han de saber executar les idees immediatament i fer un producte. I aquesta manca de marge de l'error, que és el que et fa més persona i et fa més sensible en certes coses, s'està perdent. I està guanyant, i ha guanyat molt el terreny de fer un producte, no?
Tot i així, Nova York tenia aquesta, o encara la deu tenir, aquesta energia que ha connectat amb la teva, perquè jo crec que tu ets una persona hipertreballadora, no? Que et confines realment al teu estudi, sí. I era una ciutat que era de treballar molt.
És perfecte, a mi m'encanta, perquè és una ciutat que pots estar hores i dies tancat, ningú et molesta, i a més tens la sensació que quan mires per la finestra de l'estudi és que el que estàs fent allà dintre té sortida, és a dir, algú té l'antena posada.
En Santi, aquí on ho has vist, a l'església, és una església on hi ha moltíssimes flors, però ell va començar, com dèiem, amb el tomàquet de la Conca de Barberà. Què passa en els teus projectes? Sempre hi ha com un element que entra i t'agrada com investigar-ho. Ara van ser en un moment les flors, ara potser seran els retrats. Tu has dit fa un moment una frase meravellosa que és encara ara està tot per fer, no? Tu no t'enterres viu. Tu fins a l'últim dia potser sí que mores amb el pinzell a la boca, no?
Jo faci flors o faig els hanabis o vaig fer, per exemple, tota una exposició...
Hanabis, un projecte d'uns focs d'artifici preciós fets amb collage.
O vaig fer tota una exposició sobre els culs dels rucs, amb els viatges a...
Perdona?
Sí. Vaig fer una exposició sobre la pintura, una anàlisi de la pintura europea, de nord i sud, a través dels culs dels rucs. Perquè si jo ara que t'ho dic, tu ara, el dia que vagis al meu museu, te'n donaràs compte. Si tu vas als museus de tot el món, l'element més important dels quadres que veuràs de les pintures són els culs dels cavalls. I tu pots fer una anàlisi perfectament de la tipologia de pintura, de la pintura nòrdica holandesa...
Mirant el cul del cavall.
És que és on disfrutaven els artistes.
Mirant el cul del cavall.
Pintant aquestes coses, o el gos, o la naturalesa.
És a dir, jo miro el cul del cavall? com està pintat i allà puc fer l'anàlisi de...
Sí, sí, sí. És que tu te'n donaràs compte de que al primer pla sempre hi ha els culs dels cavalls, de les grans batalles, de les trobades, del gran rei de turno...
El cul, eh?
És molt important. Llavors, com que he estat molt al Marroc fent escultures i coses, vaig començar a fer el mateix, explicar tot això a través, per exemple, dels culs dels rucs.
Em sembla sensacional, sí.
Jo ara recordo el dia que va venir la Gemma Galdón al programa, la barretera, sí, que havia estudiat també Belles Arts i que explicava això, que tenien assignatures seguides només de les arrugues de la roba, també, no?
Sí, sí.
Vull dir que els culs dels cavalls, les arrugues de la roba... Escolta, a tu la teva família et va obligar a ser artista?
Bueno, la meva família, diguéssim que sobretot el meu pare, perquè teníem una relació molt especial, em va dir, tu, si no et dediques a l'art, et mato. Perquè tens un do i has de dibuixar i no pots parar. I havíem arribat inclús a tindre pactes de saltar-me alguna classe quan feia disseny, no la bàsica, a canvi d'un quadre pintat. I recordo anar molt a vegades a acompanyar-lo, com que era metge els diumenges a veure els malalts, als hospitals, i passava el dia dibuixant i fent retratos d'aquesta gent, sí, sí.
I ara estàs aquí a Barcelona.
Sí.
Que hi vens poc, sí. I no sé si...
Què se t'hi ha perdut a Barcelona?
Home, és la meva ciutat i he descobert amb els anys que m'he enamorat d'una persona i que m'he enamorat també de les pedres que té aquesta ciutat, no? I potser, a vegades, ara m'estic plantejant ja d'una manera... A veure si em toca potser poder tornar. Però quan dic quan toca vol dir que jo tinc la consciència i que no tinc el neguit a dintre de que no faig una fugida, no? Que forma part d'un capítol més. M'espanta molt fer-ho, ho reconec, perquè sé que aquesta ciutat doncs, té les limitacions que té i les dinàmiques que són.
Tu pots votar als Estats Units?
Sí, tinc doble nacionalitat.
Has votat, ja?
No he pogut votar perquè vaig estar mirant a través del consulat americà tot el que tenia que fer i tenia que passar com 40 dies al tot el procés. I no...
Dic perquè Trump ha votat, ahir va votar.
Sí, diu la que meva filla també va votar,
diu
la Inés.
Trump diu que va votar un tio que es diu Donald Trump.
Ah, bueno, té lògica, imagina't si no ho hagués fet.
Sí. Creus que tornarà a guanyar, tu?
Jo espero que no. No, passa que, clar, els Estats Units és molt, molt, molt gran i és un país molt complicat i molt dividit, eh? Parlem d'aquí i és un país que està molt dividit i amb una situació molt delicada, eh? Amb aquesta divisió del sud i del nord. I jo, bàsicament, a veure, aquí es parla molt del Donald Trump, jo no evidentment que espanta aquest individu, però és el producte americà. És el que Amèrica ha creat. No s'aparta massa dels altres que hem tingut els candidats, amb el sentit de tot el show televisiu que vol dir les eleccions democràtiques o polítiques als Estats Units. És sempre aquesta somriure, agafar-te de la mà de la seva dona, la Bíblia amb l'altra... És un joc de doble moralitats tremendo que en a mi... Ara a mi no m'agrada, i ho veig per un cantó com per l'altre. Ara, jo crec que aquestes eleccions, si se'm permet dir-ho, jo crec que guanyarà el menys dolent, diguéssim.
Hi ha un apunt de la seva biografia, ens hem centrat molt a Nova York, i m'agradaria acabar amb una xafarderia, que és saber si és cert que als 14 anys va estar estudiant primer a París i després a Itàlia i va conèixer Federico Fellini.
Sí.
Què dius ara?
Sí, sí.
Home.
I el freqüentava.
Sí, perquè estava en un lloc a La Marca, precisament on va ser ambaixador a l'Estendal, allà, en un poble que es deia Urbisaglia, i el personatge, la persona que tenia un poblat que va crear on es feien moltes coses, sobretot una editorial d'art, però doncs venia el Cornell, havia vingut la Lina Ionescu, hi anava molta gent. Estaven en aquell moment en un projecte que volien fer una pel·lícula sobre la fotògrafa Irina Ionescu i els seus problemes amb els abusos de la seva filla de la fotografia. Llavors volien fer una pel·lícula sobre això i era el Federico Fellini que volia... I va venir el Federico Fellini, la Diana Kay, que era la dona del Totó, me'n recordo, i era molt nano, eh? I de fet el Marcello Mastroianni.
Déu-n'hi-do.
I després a Roma vaig estar tot un dia sencer amb el Federico Fellini, amb aquest director d'aquest centre, amb el seu cotxe, perquè rodava la pel·lícula La ciutat de la dona, i on estava buscant personatges pel carrer.
Txell Bonet, M'ha encantat que ens portessis el Santi Moix. M'hagués agradat tenir més temps, però l'actualitat és la que és. En qualsevol cas...
Us veig nerviosos. A veure, què tenim? El tram malalt?
No, el tram malalt no. El tram, en principi, estem pendents que surti Pedro Sánchez. De seguida arrencarà el dominical, però tenim... crec que, a veure, presidente, buenos días.
Buenos días.
A veure, sí, ara et sentim, presidente.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A veure, què és a quina hora sortirà exactament? Perquè tinc l'escaleta del programa alterada de dalt a baix. A veure.
Zemin, extraordinario, continua. Esto significa que, como se indicó anteriormente, habrá que actualizar y ajustar el horario de la rueda de prensa que ofrecerá el presidente del gobierno.
Pero son las 12, ¿no, Mandil?
Bueno, puede ser a las 12, puede ser a las 2, ya lo veremos.
No, pero lo que no puede ser es que aquí sortim a la hora que ha sortido el pitu del Sereno. No,
pero,
porque, claro,
a ver, ¿qué hora es, Escapa? Dime qué hora es.
Ahora son las 12, mira, sortirá la Neus Bonet y una vagüeta que dirá, son las 12, las noticias.
¿Y sabes qué hacemos a esta hora? ¡El aperitivo!
Molt bé, de seguida el dominical. Gracias, Sergio Bonet. Gracias, gracias también al Santi Moix. Ahora tornem.
Todos confinados.